Les altes temperatures no només asfixien els que fan feina al sol, també a molts de treballadors que fan feina a cobro. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
Cada estiu arriba la calor més prest i amb més força. Els estudis dels experts i la realitat ho corroboren. Aquesta setmana, cops de calor durant la jornada laboral i altes temperatures insuportables a la feina copen molts de minuts d'aquest informatiu. Les darreres denúncies avui al Mercat Nou d'Eivissa i a la residència de la Bona Nova a Mallorca, on usuaris i treballadors demanen a l'IMAS que adeqüi les instal·lacions. Ells asseguren que tenen aire acondicionat, però a molts espais de la residència se superen els 30 graus.
Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo. No, el IMAS no invierte lo suficiente para acondicionar estos aparatos.
Els treballadors de les illes fan feina en les condicions idònies. Prevenció de riscos laborals han de mirar en lupa els termòmetres de les empreses. Ho demanarem en directe d'aquí un minut al responsable de salut laboral de Comissions Obreres, Enrique Espera. Abans, però... No podem parlar de calor sense demanar a Dani Capó quin temps ens espera per aquest cap de setmana. I sobretot, Dani, bon vespre. Serà suportable la calor?
Bon vespre, Idomem. A curt termini encara no tindrem temperatures tan extremes com les que sí que començaran a tenir a punts de la península Ibèrica. Allà començarà abans l'onada de calor. Aquí a les illes segurament la començarem a viure a partir d'inicis de la setmana que ve. Per tant, aquest cap de setmana sí, farà bastanta de calor, som al mes de juliol, però encara sense arribar als 40 graus, que segurament sí que podrem assolir a inicis de la setmana que ve. Per tant, bastanta de calor, però encara sense arribar als extrems. Després, quant a l'estat del cel, tindrem molt de sol, tant demà com també diumenge, i això sí, el vent es pot notar encara una mica demà de matí, principalment a punts de Menorca, nord-est de Mallorca, però la tendència és anar a la baixa, segurament diumenge, amb una situació ja més tranquil·la en tots els nivells.
Gràcies, Dani. També sabeu que aquest dia no es pot pegar foc a zones forestals, però combinat amb aquestes altes temperatures hi ha un bon grapat d'incendis. De moment, Neus López, bon vespre. A les illes no s'ha de lamentar cap gran desastre.
Bon vespre. De moment, no. A Menorca, Sant Lluís ha cremat 2 hectàrees, però ja està controlat. També a Palma, els bombers fan feina en l'extinció d'un rostoll al Portitxol.
El que sí és molt greu és el de la Bisbal d'Empordà a Catalunya.
Sí, l'incendi ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que són de colònies d'estiu. Els Mossos no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
Tenemos una investigación abierta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
¿Y a Palma, a Son Baña? Aquest so és d'avui, el mateix que sonava al poblat fa 2 setmanes. Les excavadores han tornat a tomar 7 casetes de venda de droga en grans banderes d'Espanya.
Ha estat en una nova operació policial que s'ha saldat amb una detenció i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
I nova topada dialèctica entre el govern de Marga Proens i el de Pedro Sánchez per mort de la regularització extraordinària d'immigrants.
El vicepresident Antoni Costa titlla el ministeri d'irresponsable perquè troba que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació. Mentre el delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, contesta que el consolat criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les illes.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
Ese relato falso que intenta crear el gobierno balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel ratllat de residus a la planta de Son Reus, a Mallorca.
Avui arriba al port d'Eivissa el ferri a l'Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
I en els esports, el porter del Mallorca, Leo Román, deixarà el club en les pròximes hores. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre, l'eivissenca parteix el Deportivo de la Coruña, que paga el 9 milions d'euros de la seva clàusula. Leo Román s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella. El porter va aterrar a Mallorca l'any 2020, procedent de la penya esportiva Santa Eulària. I també en el món del futbol, el Mallorca B té nou entrenador. Es tracta de Pep Lluís Martí. El tècnic mallorquí arriba al filial vermell després de la dimissió de Gustavo Siviero.
Gràcies, Miqui. Sabrem aquesta i totes les notícies ara en aquest informatiu controlat pel tècnic Lluís Fortesa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Us ho han dit en titulars. Un foc iniciat aquest migdia ha cremat 2 hectàrees a Menorca, al municipi de Sant Lluís. El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia. Poc minut després de les 3:30 s'ha avisat d'un foc que ha començat a Viniencoll, al municipi de Sant Lluís.
Aquesta alerta ha provocat que s'hagi desplaçat un desplegament de l'Ivanat format per 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals, incloent un tècnic i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó, així com agents de la Guàrdia Civil i la policia local de Maó, que han tallat un tram de la carretera. El foc s'ha iniciat a un costat, encara per determinar, de la carretera que va a Viniencolla. S'ha hagut de desallotjar un habitatge que està situat a uns metres del foc, però que no s'ha vist afectat. A la zona també hi ha una antena de telefonia que tampoc no s'ha vist afectada. El que sí s'ha hagut de fer és tallar el subministrament elèctric de les torres que hi ha a la zona. S'ha dedicat a un dia d'uns vents intens de tramuntana que ha accelerat l'expansió d'un foc que finalment ha cremat unes 2 hectàrees.
I la sequera que afecta el sòl i la vegetació combinada amb les altes temperatures han obligat també a actuar els bombers de Palma en una crema de rostoll. 2 unitats treballen des de les 6 en l'extinció d'un incendi al carrer Cuba, al Portitxol, que ha provocat una columna de foc visible des de la via de cintura. Aquest foc, però, ja està controlat a l'espera que es pugui donar per extingit. I més greu és l'incendi que crema a la Bisbal de l'Empordà, a Catalunya, i que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que es troben a una colònia d'estiu.
El vent de tramuntana dificulta les tasques dels 225 efectius que actualment fan feina per frenar la propagació de les flames que ja han arribat al Parc Natural de les Gavarres de Girona. Les flames ja han calcinat unes 1.280 hectàrees afectades. Els Mossos han evacuat les urbanitzacions i localitats més properes i no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
Tenemos una investigación abierta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con los agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Usuaris i treballadors de la residència La Bona Nova de Palma suporten temperatures de fins a 32 graus en diferents dependències del centre, segons denuncia el sindicat USAE. Per això reclama a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que solucioni les diferències en la climatització.
Segons explica Alejandro Juan, portaveu d'USAE, els vestuaris del personal han registrat temperatures de fins a 30 graus, mentre que algunes habitacions i la sala de bany del geriàtric han assolit els 32.
Hemos podido medir in situ que las temperaturas superan los 30 grados en muchas de las zonas de trabajo, vestuarios, zonas comunes, porque los aires acondicionados no dan el suficiente frío que deberían dar. Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo. No, el IMAX no invierte lo suficiente para acondicionar estos aparatos.
La pregunta és, a les Illes Balears es fa feina amb una climatització adequada? Inspecció de Treball està damunt? Ho demanam a Enrique Espera, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres. Enrique Espera, bon vespre.
Bona tarda.
Les instal·lacions de climatització a les empreses de les Illes Balears, penseu que són les correctes per a aquestes temperatures?
Bueno, en general tratan de ser las correctas. Lo que pasa que, claro, este año, ya el año pasado fue brutal el calor y este año se adelantó y, bueno, se están sintiendo las consecuencias. Normalmente los grandes hoteles sí tienen todo su equipamiento calculado para poder tener un buen ambiente dentro de la zona de trabajo. Pero igualmente hay sectores que ante la carga de trabajo termina siendo insuficiente la refrigeración, la ventilación que tienen, ¿no?
I quines són aquestes professions que se veuen més afectades per aquestes altes temperatures que cada estiu són més grosses? Perquè fins ara sempre parlàvem de la gent que feia feina al carrer, però també afecta, com veiem, a la gent que fa feina a Cobro.
A ver, dentro de hostelería y restauración, la cocina es un lugar terrible para trabajar, evidentemente, en todos los fogones, todos los fuegos, las freidoras, generan un ambiente muy caluroso más allá del calor ambiente que hay en el exterior. Y claro, los equipos de aire acondicionado no dan abasto porque, evidentemente, la diferencia de temperatura que hay con el exterior, el salto de temperatura que hay, no ayuda para que estos puedan trabajar correctamente. Hay sectores que tienen que son muchísimo más difíciles de controlar, como el caso de las zonas donde se fregan los platos, ¿no? Los fregaplatos, que ahí se trabaja todo con agua caliente, con mucho vapor en el ambiente, y generan atmósferas bastante, bastante muy pesadas para trabajar.
Inspecció de Nosotros Treball?
Lo que recomendamos en esos casos... Sí.
No, ¿quiénes son las recomendaciones?
De trabajo, sí. Las recomendaciones son la rotación del personal, es decir, el manejo de los horarios. El manejo de los horarios para que la carga térmica afecte por menos tiempo y el cuerpo pueda recuperarse. No tratar de sacar el trabajo todo dentro del turno de comida, por ejemplo, sino extender el horario de trabajo para que la gente pueda trabajar más ahí y se pueda rotar más el trabajo.
I quan li anava a demanar inspecció de treball de riscos laborals, està damunt aquestes coses de la climatització?
Bueno, inspecció de trabajo está haciendo inspecciones, pero normalmente las hace sobre un reclamo, sobre una denuncia. Por la noticia que yo tengo, ha estado inspeccionando temas de protección de PRL, es decir, de equipos de prevención en cocina y esas cosas, pero todavía no tengo ninguna novedad que haya estado mirando el tema de estrés térmico en las zonas más difíciles de hostelería, ¿no?
Enrique Espera, moltes gràcies per resoldre aquest dubtes en directe a Ivetres Ràdio.
De acuerdo, buenas tardes.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio.
Us ho dèiem, tenim molt d'exemples avui d'aquests problemes que donen aquestes altes temperatures. El Mercat Nou d'Eivissa fa ja més de dues setmanes que està sense aire condicionat perquè està espanyat. L'Ajuntament assegura que les màquines funcionen a mig gas i que estan a l'espera de l'arribada d'unes peces de recanvi la setmana que ve. Ivonne Arañón.
Passa tots els estius.
Todos los veranos. Cuando llega la hora de conectar el aire acondicionado, siempre hay algún problema.
Cada any hi ha problemes sense aire. Si no s'espanya una cosa, s'espanya l'altra.
La fruita es fa malbé.
Perdiendo mucho los melocotones y todo, las nectarinas, todo se está dañando mucho.
Els pernils suen.
Suda más y siempre se pierde. Al final es una pérdida de rentabilidad que tenemos en el jamón.
I els peixaters consumeixen un 50% més de gel si és que en troben.
La máquina del hielo no da abasto de sacar tanto hielo como necesitamos. Esta mañana compañeros han llegado y no tenían hielo para montar el puesto.
La calor és insuportable.
Fa molta calor, els aires estan espanyats i està sofrint pues, tot. El peix, la carn, la fruita, els treballadors que estan ja insufribles.
Tampoc hi ha dret perquè nosaltres entrem i sortim, però la gent que està treballant aquí, jo no sé com pot aguantar tot el dia.
La climatització no funciona bien, ¿eh? ¿No? No sé, avisa.
No sé si terminar de comprar o salir media a la calle, porque me estoy agobiando mucho con tanta calma.
La solució passaria per...
La única solució és canviar-ho tot.
Sí, canviar los aires y sobre todo previsión, ver que eso funciona bien, limpiarlo, porque al final es mantenimiento.
L'Ajuntament assegura que en aquests moments les màquines funcionen però a mitja potència i estan a l'espera que arribin les peces de recanvi abans de divendres que ve.
Són les 7:17. Dilluns, el Consell de Ministres va donar mig any de termini al Ministeri d'Administració Públiques perquè pactés amb els sindicats l'augment del plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears. I de bé, s'ha fet públic que ja hi ha hagut dues trobades i que l'augment proposat per l'administració és d'entre 105 a 697 euros al mes.
Els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització per residència per al personal del sector públic estatal destinat a les Balears i celebren que hi ha avanços. Dilluns que ve, a les 12:30, hi ha prevista una nova reunió i els sindicats esperen avançar en un possible acord durant el cap de setmana.
El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les illes. Assegura que el volum de feina creix sense aturall mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei. Clàudia Mallia.
Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i a les deficiències del sistema de justícia que, segons diuen, la llei d'eficiència no ha millorat. Són el degà i la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Martina Lenyar i Carmen López.
Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
La justicia lenta no es justicia y, por tanto, esa es la reivindicación que debemos hacer desde este colegio y esas son las quejas y el hartazgo de los abogados del turno de oficio.
Des del Col·legi d'Advocats reclamen al Ministeri de Justícia més recursos i una millora de les condicions laborals dels advocats d'ofici, tot i que són conscients que no hi ha prevista una modificació immediata.
Els treballadors del tren de Sóller es concentraran demà matí a la plaça d'Espanya Sollerica per denunciar la situació crítica que, a parer seu, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral. Diuen que fa anys que se'n queixen sense resposta satisfactòria davant tant de l'empresa com de l'administració pública competent.
Assenyalen que les darreres setmanes hi ha hagut una topada entre dos tramvies i un incident al ferrocarril entre un tren de socors i una quadrilla que acabà amb un treballador ferit. Diuen que incidents com aquests es podrien evitar si s'actualitza el reglament de circulació del ferrocarril Solleric. Afegeixen que han interposat diverses denúncies davant de la Inspecció de Treball, la Direcció General de Mobilitat i la Direcció General d'Emergències, sense que tampoc això no hagi tingut conseqüències. Miquel Àngel Vedell és coordinador ferroviari de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons de l'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
Els informatius d'IB3 Ràdio no han pogut contactar avui cap vespre ningú que en nom de l'empresa pogués donar resposta a la denúncia dels treballadors.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A Son Banya, a Palma, torna'm i torna-hi. El so és de les excavadores que avui han tornat a entrar al poblat, el qual podríem batiar com a supermercat de la droga a Mallorca. Un centenar d'agents han participat en una nova operació contra el tràfic de drogues a Son Banya. S'ha tancat amb un detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu. En el dispositiu s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punt de venda. Laura Marcos.
Després d'un altre operatiu similar al poblat dia 18 de juny, en aquest darrer s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga i doblers en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barreras de Palma, como no puede ser de otra manera también en Son Banya. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento pues seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
En l'operació d'aquest divendres han participat divers un centenar d'agents entre Policia Local i Nacional, efectius de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
A Menorca, una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total, s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls domiciliaris en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 vehicles i s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. Se'ls acusa, entre d'altres, de pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
I a Eivissa, també cop a la venda de gas del Riure. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones i s'han fet amb més de 5.000 ampolles d'òxid nitrós.
L'operació s'ha desenvolupat aquest dimecres a Sant Antoni de Portmany, mentre 5 persones descarregaven 25 palets d'aquesta substància. 3 varen aconseguir fugir i 2 homes de nacionalitat britànica varen ser detinguts. A més del carregament, a l'indret també varen trobar altres estupefaents. En total s'han decomissat 5.200 ampolles de gas del Riure, 1.000 pastilles d'èxtasi, 300 grams de cocaïna, mig quilo de ketamina, 90 grams de cristall i 92 de cocaïna rosa.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Sonreus, a Mallorca. Avui arriba al port d'Eivissa el ferri a l'Andalús Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
Transportarà un màxim de 8 camions diaris durant l'estiu, una xifra que minvarà durant l'hivern entre 3 i 5 camions. Seran un total de 33.000 tones anuals que aniran plastificades i es tractaran per evitar males olors. Els trasllats des del port de Palma fins a Sonreus es faran en horari nocturn per reduir molèsties al trànsit i als veïnats.
El govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i de Formentera perquè s'incinerin a Mallorca. Avui el portaveu Toni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Canaputxa a Eivissa, que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats.
Defensa que només seran 7 camions diaris i que probablement faran el recorregut fins a Sonreus de nit.
Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn i, en conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols se'n duran de compte de que es produeix aquest trasllat.
I el govern insisteix que la regularització extraordinària d'immigrants impulsada per l'executiu espanyol ha estat una irresponsabilitat. Prova d'això, segons el vicepresident Antoni Costa, és que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació.
Costa ha pronosticat un impacte negatiu que anirà, a més, en els serveis públics i en el preu de l'habitatge, perquè assegura que aquestes 34.000 persones, al final, seran més.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran, doncs, en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Margà Provenç perquè diu criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les Illes.
Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
Rodríguez valora positivament el procés de regularització d'immigrants que se va conèixer ahir, que a les illes hi havia més de 34.000 persones que ho havien sol·licitat. Assegura que es tracta del primer pas per poder garantir els drets dels treballadors que ja estan fent feina a les Illes Balears, així com també per definir quines són les seves obligacions com a ciutadans, com per exemple diu, per a pagar els impostos tant a Hisenda com a la Seguretat Social quan les toqui ja cotitzar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i continua controlat l'incendi forestal de Sant Lluís, que ja ha cremat 2 hectàrees de metall a Vinyacolla a l'espera que es pugui donar per extingit. L'incendi s'ha declarat al migdia i ha obligat a tallar el trànsit.
El principal risc ha estat el fort vent que ha bufat al llarg de tot el dia. Un fet que ha obligat a desplegar un gran dispositiu de l'Ibanat en 3 mitjans aeris, una autobomba, 16 bombers forestals i 2 agents de medi ambient, a més d'efectius dels bombers de Maó. També a Palma, els bombers han treballat en l'extinció d'un incendi de rostoll al carrer Cuba, al Portitxol, que ha provocat una columna de fum visible des de la via de cintura.
Més greu és l'incendi que crema a la Bisbal de l'Empordà, a Catalunya, que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones, entre les quals 150 infants que són de colònies d'estiu. Els Mossos no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència.
Tenemos una investigación abierta con la División de Medio Ambiente del Cuerpo de Mossos, juntamente con la Unidad de Investigación de la Bisbal y en coordinación con agentes rurales. Y estamos trabajando a que puede ser una presunta imprudencia.
Usuaris i treballadors de la residència La Bona Nova de Palma denuncien que suporten temperatures de fins a 32 graus en diferents dependències del centre.
El sindicat USAE reclama a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que solucioni les deficiències en la climatització. Segons explica Alejandro Juan, portaveu d'USAE, els vestuaris de personal han registrat temperatures de fins a 30 graus, mentre que algunes habitacions i la sala de bany del geriàtric han assolit els 32.
Esto es debido a que el tema del sistema de aire acondicionado es muy antiguo, no, el IMAX no invierte lo suficiente para condicionar estos aparatos.
I avui la policia ha tornat a entrar al poblat de Sombanya i han tornat a esbocar construccions il·legals.
2 setmanes després d'haver-la tirat a terra, els narcotraficants havien edificat una nova caseta de venda de drogues. La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de policía local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
En l'operatiu s'han trobat diverses quantitats de cocaïna, xix i marihuana i una persona ha estat detinguda.
I nova topada dialèctica entre el govern de Marga Provenç i el de Pedro Sánchez per mort de la regularització extraordinària d'immigrants.
El vicepresident, Antoni Costa, titlla el Ministeri d'Irresponsable perquè troba que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca de planificació. El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, contesta que el consolat criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les illes.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la societat balear és contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Son Reus, a Mallorca.
Avui arriba al port d'Eivissa el ferri Al-Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir d'aquest diumenge ho farà entre Vila i Palma.
I ara, els esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Miqui Tous, bon vespre de nou.
Bon vespre.
Ja és oficial, el porter Leo Román abandona el Mallorca.
Sí, l'avisant que aparteix el Deportivo de la Corunya, que paga el 9 milions d'euros de la seva clàusula. L'aposta de la direcció esportiva per Leo com el porter del futur del Mallorca ha durat només una temporada. Leo Román s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella. L'eivissenc deixa el club on van escalant des del filial. A Mallorca va aterrar l'any 2020 procedent de la penya esportiva Santa Eulària. El descens posa punt final a la seva història amb el club vermell. Leo Román s'acomiada de l'Illa i es converteix en nou jugador del Depor. Per cert, Leo Román, que va debutar amb la selecció espanyola al camp del Deportivo de la Corunya a l'estadi de Riazor. D'aquesta sortida del porter del Mallorca, Leo Román n'ha parlat per IB3 Ràdio, l'exporter del conjunt vermell, Miqui Garro.
El porter, en Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així. I el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat a una altra banda. Te puc assegurar que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no.
Idò Leo Román, que s'acomiada del Mallorca, i pel que fa al Mallorca B, el filial té nou entrenador, es tracta de Pep Lluís Martí. El tècnic mallorquí arriba al filial vermell després de la dimissió de l'argentí Gustavo Siviero. El darrer equip que va dirigir Martí va ser l'U d'Eivissa. Pep Lluís també ha entrenat equips com el Tenerife, el Deportivo de la Corunya, el Girona, el Leganés i l'Sporting de Gijón. I en el Mundial, la selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final. El combinat espanyol es va desfer a nit sense problemes d'Àustria per 3-0. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
Tengo muchos motivos para estar feliz hoy. Muchísimos. Evidentemente, yo empezaría primero por la victoria. ¿Sí? Por la victoria, que importantísima, por la imagen del equipo, sensacional. Y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Creo que todavía hay que seguir mejorando. Necesitamos hacerlo todavía mejor, pero de una manera natural, porque, insisto, este equipo es muy ambicioso, es muy insaciable deportivamente y queremos seguir haciéndolo cada día un poquito más.
I el central Laporte diu que els motiva molt a enfrontar-se contra Portugal.
Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final. Siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
El combinat portuguès arriba als vuitens de final després de guanyar per 2-1 contra Croàcia. I avui es disputen els tres darrers partits de 16 anys de final. La jornada s'obri amb una Austràlia-Egipte d'aquí uns minuts a les 8 del vespre. A la mitjanit serà el torn de l'Argentina de Leo Messi. Al davant tindrà una de les sorpreses de la fase de grups, Cap Verd, i tancarà aquest 16 anys de final la Colòmbia de Johan Mojica, que a partir de les 3 i mitja de la matinada s'enfrontarà a Ghana. I a la U d'Eivissa diu adeu segurament el jugador que en menys temps ha enamorat els seus aficionats. Fran Castillo deixa el club no sense polèmica i jugarà a la segona divisió. Informa Víctor Sancho.
Ho farà el Castelló de Pablo Hernández, una de les sensacions a la segona divisió la temporada passada i potser l'equip que més interès ha mostrat en el mitjapunta, que en les dues darreres temporades el Juventud de Torremolinos ja a l'Eivissa ha fet 26 gols i 8 assistències, màxim golejador dels Blaucel la temporada passada. Segons ha pogut saber IB3, el Castelló paga a l'Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat passat i que el club no ha ingressat prou amb relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
En futbol sala, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, avui Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'IB3 Televisió que continuarà un any més a l'Illes Balears Palma Futsal. El porter cordobès, guanyador de 3 Champions i 3 Intercontinentals, acabava contracte aquesta temporada, però tant el club com el futbolista han acordat continuar com a mínim una temporada més. Barrón té 38 anys i va arribar al Palma l'any 2013. Complirà així la seva 14a temporada.
Sí, sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
Por tanto,
seguimos con Carlos Barrón de momento.
Carlos Barrón, que continua al Palma, però qui no ho fa és Mateu Maya. El brasiler parteix cedit al Minas Tennis Club del seu país. Maya cercarà allà els minuts dels quals no ha gaudit al Palau de Son Moix. I en pàdel, bones notícies. Gemma Trià i Delfi Brea disputaran les semifinals de Bordeus. La menorquina i l'argentina s'han imposat a Guinat i Virceda en 2 sets. Trià i Brea s'han adjudicat la primera mànega de manera plàcida per 6-0. A la segona, però, tot s'ha complicat. Les número 1 del món han tancat el partit en el tie-break després d'una hora i mitja de joc. Ara es veuran les cares amb Bari Sánchez i Paula José María. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes critica la Conselleria d'Educació per la manca d'escolta activa que ha fet aquest curs. També denuncia que se sacrifica l'escola pública per beneficiar la concertada.
En el balanç del curs que s'ha fet avui han deixat clar que es necessita una resposta ràpida a la climatització dels centres educatius. També han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat a les famílies per parlar sobre temes que els afecten directament, com són els ajuts al menjador o el finançament de llibres. Són Xavier Ferriol, president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, director tècnic, i David Edwards, membre de la junta directiva.
El que reclamam és ombres, ventilació, aïllament, protecció solar en els centres educatius, o sigui, mesures immediates.
Això implica que hi ha hagut famílies que s'han desplaçat molt més que no altres anys per anar al seu centre educatiu. Però tot ens fa pensar que estan parlant d'uns centres molt concrets, de centres concertats i d'un perfil de famílies benestants.
Se'ns convoca ja amb la normativa molt elaborada, una normativa molt tècnica, i després per coses més senzilles i que ens afecten directament, doncs no se'ns convoca.
A més, Guerrero ha recordat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. Denuncia que per primera vegada es tanquen centres públics mentre impulsen els concerts a la privada.
És el primer any en la història de Balears on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Esperit Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
I més estudiants podran beneficiar-se el pròxim curs de les excepcions i bonificacions de matrícula a la Universitat de les Illes Balears. El Consell de Govern ha aprovat els preus públics per al proper curs que es mantenen congelats. La principal novetat és l'actualització dels llindars de renda que donen accés als ajuts, ja que les quanties s'amplien d'entre un 7 i un 16%.
Un fet que permetrà que un nombre més elevat d'estudiants pugui accedir a la matrícula gratuïta o a les bonificacions sense modificar els requisits acadèmics. Segons el govern, les Balears continuen oferint una cobertura més àmplia que el Ministeri d'Educació. Per exemple, en el cas d'una família monoparental, el govern assumeix el cost de la matrícula en rendes de fins a 21.600 euros anuals, mentre que el límit estatal és de 15.500.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa ha registrat el 2025 un rècord d'autoconsum d'energies renovables gràcies a la incorporació de 429 noves instal·lacions fotovoltaiques de particulars. Dani Manau.
Amb aquestes noves 429 instal·lacions, l'IA ja suma 3.134 punts d'autoconsum d'energia elèctrica, quan el 2019 només comptava amb 35. En aquest període, la potència instal·lada s'ha multiplicat per 67, passant de 0,45 a 30 megawatts. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Ibiza Preservation.
Se ha hecho evidente la expansión de estas instalaciones de autoconsumo que reducen nuestra dependencia de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y avanzas hacia una descarbonización del sistema energético de la isla.
Amb tot, l'alt cost d'aquestes instal·lacions encara frena un creixement major d'aquesta opció. Escoltem de nou Elisa Langley.
Sigue siendo un reto para el autoconsumo el acceso al mismo, ya que se requiere de la inversión inicial necesaria para instalar todos estos sistemas, que sigue siendo una barrera para muchas personas, empresas o pequeñas comunidades de propietarios.
El 80% d'aquestes instal·lacions són de baixa potència, de fins a 10 kW. Durant 2025, la planta d'autoconsum d'Eivissa ha generat 38.000 MWh, 5.000 més que l'any anterior, i 4 vegades més que l'electricitat generada als parcs fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica.
I una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat avui a les portes del Consolat de Mà per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places. Reivindicacions que defensaran en la manifestació prevista pel 26 de juliol a Palma.
Altres reivindicacions de la plataforma són que les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera siguin prioritàries per als grans consumidors com hotels o camps de golf abans que la població local. A més, demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i fons d'inversió, una reducció dràstica del nombre de vols. Però Joan Femení es portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanem utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I s'eleven a 29 els morts espanyols als dos terratrèmols que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre es continua el rescat de persones.
Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial al país fregant els 2.600. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, nega que s'hagi actuat tard i acusa el que ha denominat com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
La primera decisió ese día fue se militariza el Estado La Guaira.
porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
La comunitat veneçolana de les Balears s'ha mobilitzat. L'Associació de Veneçolans i la parròquia de Son Sardina han organitzat avui un punt de recollida solidària a la plaça d'Espanya de Palma per ajudar les persones afectades pels terratrèmols.
Fins d'aquí a uns minuts, a les 8 del vespre, són moltes les persones que s'han acostat per entregar medicaments i material sanitari, aliments no peribles, productes d'higiene i altres materials de primera necessitat. És el material que més necessita el país ara mateix, també per a infants, com explica el president de l'Associació de Veneçolans de les Balears, Edison Morillo.
Que tenemos que agradecer mucho a las familias españolas y a los mallorquines en especial, porque la gran parte de los aportes la han puesto como un pueblo muy solidario y del que me siento muy contento porque nos han arropado con ese cariño y con ese apoyo.
L'entitat també ha habilitat un número de compte per rebre donacions i demana a la ciutadania que se n'informi pels canals oficials de l'entitat en cas de voler-ho fer. A banda d'aquest punt de recollida a la plaça d'Espanya, les persones interessades que vulguin continuar donant la resta de dies ho poden fer a la parròquia de Son Sardina.
Simplement tenia un tremol de medicines senceres que no estaven caducades i els he duit aquí.
La gent que la està passant molt mal, sé que van a necessitar ajuda per molt temps. Sé que esto viene para, digamos, para muy largo y me parece que ya es un país que está demasiado golpeado. Y bueno, se va a aportar un poco, un granito de arena a todo esto.
La ayuda solidaria siempre va bien. Todo lo que se puede hacer por un ser humano a mí me parece magnífico. Así que, bueno, yo no puedo hacer mucho porque mi situación económica no me lo permite. Pero bueno, todo, un poquito de todos, creo que bueno, que es una forma como otra cualquiera de ayudar y para eso estamos las personas, los humanos, para ayudar a los demás.
El material recollit s'enviarà a l'estat veneçolà de Carabobo, allà una congregació religiosa s'encarregarà de distribuir l'ajuda.
I la comunitat veneçolana d'Eivissa també s'ha organitzat per recollir aliments i medicines i enviar-los als seus compatriotes. Aquest diumenge, a més, faran una altra col·lecta al Parc de la Pau de Vila. A Formentera recaptaran doblers per ajudar directament famílies afectades. Alberto Ferrer.
Des de la pastisseria artesanal que regenten a Sant Antoni, a Joydith i en Gensel, no es resignaven a seguir amb impotència les notícies del terratrèmol al seu país i convocaren a través de les xarxes una recollida d'ajuda urgent. A només un cap de setmana ja tenen 120 caixes per enviar.
Estamos lejos, pero nos sentimos allí. Queremos ayudar a muchas familias que han perdido mucho. Y eso es el motor que nos está activando.
Una impotencia que te da de que estás aquí, entonces ¿cómo haces para ayudar? Esto es algo que a nosotros nos llena el corazón.
Han aconseguit un espai a Sacoma per emmagatzemar el que els arriba i ja treballen en la logística perquè arribi als que ho han perdut tot i no es perdi pel camí.
Cualquier tipo de insumo médico es necesario. También pedimos muchos alimentos para bebés, pañales.
Que todo llegue bien y que no caiguem a les mans tampoc.
Encara que en Gensel té família a la zona més afectada, tots estan bé. No és el cas de Neivana, que ha perdut tres familiars. A Formentera s'estan organitzant per recollir diners i enviar-los directament als damnificats, com la família d'Ivana, per tal que puguin comprar directament el que necessitin. Aquest diumenge faran una quedada a les pistes d'escap.
Que bueno, se hizo un minuto de silencio aquí, pero con un minuto de silencio no basta, hay que actuar, ¿no?
L'objectiu és aconseguir que la solidaritat de les Pitiuses travessi l'Atlàntic i arribi fins al Carib.
El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet les queixes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la filtració de les seves agendes de 2024 i 2025 i de les converses de WhatsApp amb la seva secretària.
El jutge ha ordenat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que limiti els annexos que incorpori als seus informes exclusivament a la informació necessària relacionada amb els fets investigats. Per tant, hauran d'excloure dades personals o documentació irrellevant per a la causa.
I les filles del fundador de Mango, Isaac Andic, han testificat davant la jutgessa que investiga el presumpte homicidi del seu pare. Han ratificat el que, en el seu moment, varen declarar davant els Mossos d'Esquadra. A més, han defensat l'innocència del seu germà.
Escoltau l'informatiu vespre. i Vetres Ràdio.
Sí, els coneixem. A aquesta hora tot està a punt de s'enfostarà pel concert del mític grup Ocifar, que actuarà en poc més d'una hora. Serà a partir de les 9 del vespre, una cita imprescindible per als seguidors del grup, ja que el d'avui és el primer dels dos concerts d'acomiadat. El segon serà dissabte que ve, dia 11, en Es Mercadal. Per saber quin ambient es respira en aquesta hora s'enfostarat, connectam amb la nostra companya Maria Tomàs. Bon vespre. Hi ha molt de seguidors del grup?
Bon vespre. Aquí a Son Fusteret ja hi ha centenars de seguidors del grup que han pogut entrar al recinte, que ha obert portes a les 7:30, i fins ara tot és un degoteig de seguidors. Continuen arribant per omplir aquest recinte. S'espera que sigui una nit per recordar i es preveu l'assistència de més de 7.000 persones. Entre els assistents han pogut veure públic. Hi ha públic de totes les edats que arriben animats per cantar totes i cada una de les cançons que sonaran aquesta nit. Des del gran clàssic, el tema és més nous. Així ens han explicat el que esperen viure.
Bueno, nosaltres duim anant a Ocifar tota la vida, hem anat a ells. Anaven de poble en poble, són de Palma i me n'anaven per tot a veure'ls. Quan sabien que hi havia un musical d'Ocifar, allà que anàvem. No me'ls van perdre ni un. I ara, pues, mos ha fet molta il·lusió les tantes que va fer Inca com ara, i no mos podríem perdre aquesta ocasió.
Bueno, jo m'ho va ensenyar ell, que és el meu al·lot. I tot el dia en el cotxe du Ocifar i ja m'ho sé les cançons d'escoltar-les.
Ara, perquè m'encanta Ocifar, fa molts anys que els segueix. I, bueno, aquí estem, en el concert.
Jo tinc 15 anys i des de petita ella m'ha posat les cançons en el cotxe, a casa, quan hem fet limpieza i tot això, i sempre les he escoltat. Sí que és vera que jo me sé poques, me sé les que més m'ha posat aquí ella, però...
Sí, bueno, de lot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
Bueno, jo si fa m'agrada des que varen sortir la primera vegada, de fa molts anys d'això. I m'ha agradat sempre, música divertida, de més, fan rock, fan boleros, fan balades, fan qualsevol tipus de cançó, i en la nostra llengua, clar.
Pel concert d'avui s'espera, com deien, que Llatza Méndez i Luis Arboledas i la resta de formació facin un repàs a tota la seva discografia, des de les cançons més clàssiques, com aquest que escoltam, també les més noves, com No me gusta el reggaeton. A la cita d'aquesta nit damunt l'escenari hi haurà 10 músics i 2 animadors en una aposta clara per fer gaudir els seguidors del que tot apunta serà el darrer concert a Mallorca.
Ahir vàrem anar a Inca i esperam el més gran del món, esperam.
Jo espero que superi les expectatives d'Inca, que varen ser molt bones expectatives, m'ho va agradar molt, varen ser 2 hores brutals. M'encantaria que aquí passés el manco per l'estil, que mos facin cantar la cançó nova que m'hauran fet de No m'agrada el reggaeton.
Feien referència a aquests seguidors al concert que va fer la formació el mes de juliol de l'any passat a Inca, el quarter General Luque, en què en només 4 dies es varen exaurir gairebé més de 4.500 entrades i que va donar peu a aquest concert de comiat avui aquí a Son Fusteret.
Gràcies, Maria, i Ocifar. Joel Joan és doble protagonista que cap de setmana a Mallorca presenta els 2 teatres principals, en aquesta hora el de Palma i demà a Inca, Bània. L'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Bània d'Anton Chekhov. La particularitat del muntatge és que Joan dona vida als 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
Un repte interpretatiu per a Joan, que a més s'endinsa per primera vegada en l'univers de Chekhov. I ho fa en un muntatge que combina humor, drama i una gran experiència i exigència interpretativa, però també per al públic que assisteix al muntatge. Ho destacava en una entrevista del dia.
Però a mi el que m'interessa no és tant el meu exercici, que això, mira, és la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador. Perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els els vegui i els identifiqui i segueixi la història i, a més, s'emocioni.
I la moda feta a Formentera serà també a nit protagonista de la 18a passarel·la de moda de l'illa, sota el títol Aura, i bona part s'inspira en el pròxim eclipse solar que hi haurà aquest estiu i que es podrà gaudir de totes, des de totes les illes Balears.